Anar a esport amb Lluís Brau.
Hola, bona nit. Sí, dijous a les 9. I avui el Tom té una pregunta. Endavant, Tom.
Quin esport és millor per als nens?
Doncs la UNESCO va declarar el judo com el millor esport per nens entre 4 i 21 anys. I tenim el plaer avui a tenir Vanessa García, que és judoka, i em pot explicar què és el judo i per què és el millor esport pels nens. Bona nit, Vanessa.
Bona nit.
Què tal?
Molt bé, doncs l'esport del judo és un esport que engloba, com ha dit la Lluís, dels 4 als 21 anys, doncs no, a partir dels 4. És a dir, és un esport que pot practicar tothom, tant homes com dones, nens, adults, i es pot veure des de l'esport escolar, que és la iniciació a l'esport en el judo, on els nanos doncs aprenen a relacionar-se amb els altres. És un esport que necessites dels altres per anar a practicar-lo. I llavors és important, com es juga amb el propi cos i amb el cos dels companys, que es tingui molta cura i que aprenguin a fer bé les accions amb respecte, sobretot amb respecte i amb confiança. En aquest sentit, és un esport en què pot englobar moltes capacitats de treball. En edats infantils, doncs la psicomotricitat en general es treballa, totes les habilitats, tombarelles, rotacions, equilibri, orientació en l'espai, i a mesura que els nanos van creixent, hi ha un desenvolupament també de les capacitats condicionals. Aquí trobaríem doncs una condició física general, com seria la força, la flexibilitat, la velocitat de reacció, la resistència cardiovascular. I a mesura que ja arriben a l'adolescència i formen part de l'edat adulta, doncs és un esport també de compartir. Si anar a entrenar amb la teva amiga o el teu amic i després de l'esport doncs poder compartir altres experiències. Això és el que darrere l'esport del judo hi ha, que és els amics. És un espai que es comparteix, però és un espai que crea relacions i relacions que perduren al llarg de la vida. Personalment, tinc 34 anys, vaig començar als 5 anys i tinc amics i amigues de la meva infància que encara hi tinc contacte i encara hi ha aquella relació tan propera. El fet de que sigui un esport de contacte fa que tu hagis d'obrir les teves portes a que una persona pugui entrar a jugar amb tu amb aquest contacte, diferenciant el contacte del golpeig. Amb aquest esport no es pot golpejar. Sí, el contacte el fem a través d'una equipació concreta que se'n diu judogi, kimono, i a partir d'aquesta equipació generem accions, que són diferents tècniques d'immobilització, de projecció, que els nens, sobretot en edats infantils, veuen com a jocs. Anem a jugar doncs al poti-poti, anem a jugar doncs a la tortuga, i a les diferents accions motrius els hi posem noms familiaritzats amb els nens, és a dir, fem molt joc simbòlic, que implica que els nanos, diferents accions que fan amb el cos, els puguin identificar amb coses més quotidianes com una tortuga, no? Posició tortuga. I juguem molt amb els animals i amb les històries més properes. Ja quan arriben a l'adolescència, és una edat una mica més complexa, no? Hi ha molts canvis corporals, canvis de relació dins de l'entorn de l'adolescent, però en l'espai del judo és com que tot això se n'oblida, no? Arribes allà i és un moment per tu, per gaudir, compartir, aprendre i el que diríem, deixar tota aquella adrenalina que molt sovint no pots deixar en altres jocs, la pots deixar allà d'una manera endreçada, ordenada i sense cap perill, no? Per posar un exemple, si en un altre esport, no? Si hagués de sortir a córrer, hi ha dies que sortiria corrents molt ràpid, perquè em sento amb molta necessitat de córrer molt ràpid, no? Els nervis, la situació, el dia que has tingut al llarg del dia, no? I, en canvi, arribes en el judo i, en comptes de córrer ràpid, és una situació de relaxació. És a dir, la tensió corporal es relaxa de sobte. Seria una mica la meva experiència, no? De dir, vaig a entrenar i després de l'entreno et quedes, amb una altra mirada, no? Cap als altres. Però bueno, jo crec que en si l'esport ben portat amb unes normes ben clares, és a dir, que els professors, els monitors que hi ha al darrere tinguin uns bons valors, que sàpiguen portar els nanos, tot esport és important que es practiqui des de la infància fins a l'edat adulta. I mica en mica crec que estem aconseguint en el nostre país que tothom faci una mica d'esport.
Sí, 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 fa falta, no? Perquè clar, els pares es queixen dels nens que estan pujant pels parets a casa, però doncs, si venen a fer judo, després igual tornen a casa més calmada.
És que els nens han de grimpar, han d'escalar, han de poder pujar clar, parets. És un fet de perill. Nosaltres practiquem el judo sobre un tatami. El tatami és una superfície que visualment i a nivell de tacte sembla que està dur, però és una superfície que el que fa és absorbir l'impacte. És a dir, si caiem a sobre el tatami no ens fem mal. El primer que s'ensenya als nanos o una persona adulta que comença a fer judo és a caure. O sigui, caure al terra, endavant, enrere, al costat, personalment crec que és una habilitat que s'ha d'aprendre sempre. És a dir, sempre que es comença, però també a la vida. És a dir, jo soc professora d'educació física i tots els meus alumnes, facin judo o no, saben caure. Perquè en una situació real, que vas pel carrer i et caus, no puguis fer mal amb cap canell, cap colze, que és el primer que faria la gent, posar una mà. Això és el primer que no has de fer. Has de poder rodolar amb el teu cos, protegir el teu cap i evitar l'impacte brusc de posar un braç. Perquè, evidentment, les lesions poden ser molt més greus. Però els nens, i repeteixo, han de poder reptar, saltar, grimpar, jugar. I és una mica la mancança que potser abans tenien. Els meus pares sortien al carrer, pujaven arbres, feien cabanes. I ara que ens trobem, doncs, que hem de buscar aquests espais perquè nanos que necessiten i que han de desenvolupar-se motriument, no tenen aquests espais. Són les famílies que han d'adreçar-se a entitats o espais preparats per poder fer tot aquest tipus d'activitats. Bueno, jo quan era petita era d'aquestes que pujava a les parets també.
Imagino que sí. Segur que tens molta energia per fer
molta.
Tot el que fas. I perquè, clar, ets professora de judo, però a més competidora. De molt alt nivell. Ja explico, la Vanessa va quedar dues vegades campiona d'Espanya de judo, va quedar primer al Mundial de Copa del Món en Marbella i també campiona del món de jiu-jitsu brasileño. O sigui, la Vanessa té molt clar com és competir i també d'ensenyar-lo. Quines qualitats teves et has portat a un nivell tan alt de judo i jiu-jitsu brasileño? Què és de ti que t'has guanyat el campionat del món?
Com és això, no?
Sí.
Doncs mira, porto gairebé 30 anys practicant judo, no? Però a l'alt rendiment de judo vaig entrar a partir de cadet, és a dir, 16-17 anys, tenia molt clar que volia entrenar. Llavors mirava les Olimpiades del 96 i, ala, jo vull anar. Jo vull fer això, però evidentment és un somni que amb aquella edat ja era molt conscient que el treball era molt dur, perquè abans d'arribar allà has de ser el millor de la teva comunitat, després has de poder superar totes les proves i els obstacles que t'hi posen fins al Campionat d'Espanya, des del Campionat d'Espanya has de poder també superar totes les teves adversàries i arribar a la Lliga Europea, i d'aquí poder arribar a fer tots els tornejos internacionals que t'implica una classificació olímpica. No vaig arribar a una Olimpiada, ho vaig intentar, és a dir, la classificació del 2012 em vaig apropar, però aquest camí, no, aquesta trajectòria em va portar doncs, poder participar a Copes del Món, Copes d'Europa, a un Mundial, a Tòquio, és potser un dels somnis complets, allò que dius, poder anar a un Mundial és molt difícil amb judo, perquè hi ha una classificació molt dura, i ja estàvem amb retallades, hi havia una crisi econòmica, i això implicava que, bueno, ja no és que fossis el millor del teu país, sinó que tenies que anar per dins de les primeres classificacions a nivell mundial, si no t'hi portaven, no? I, bueno, no ho vaig aconseguir, però em quedo amb la trajectòria. Llavors, el 2012, vaig fundar el Club Judo Baix Montseny, allò que dius, bueno, ara què faré, no? I com plantejo, vull continuar competint, però l'alt rendiment implica deixar de treballar, tenir uns estalvis. Llavors és molt difícil, molt difícil compaginar-ho tot. I vam crear el club i dins la creació del club, en el grup d'adults, dues persones em van acompanyar. Van ser els primers adults que vaig tenir. Per un cantó la Loli Peula, una dona que és per mi tot un exemple, és una dona que portava el seu fill a judo en un extraescolar i quan van generar el club va dir jo també faré judo als 48 anys. Va decidir fer judo.
I per què?
Perquè suposo que també el fet de poder compartir amb el seu fill. És a dir, algun cop havia entrat al tatami i havia fet, jo li deia, tu pots. I amb els seus 46 quilos i els seus 48 anys va dir, jo em faré judo amb el meu fill de 10 anys.
Molt bé.
I una altra persona també molt important dins d'aquest projecte va ser l'Abel Rocha, que, bueno, ens vam trobar i ell practicava jiu-jitsu brasiler, no? És una disciplina també de lluita, molt semblant al judo, perquè són com germans dins d'allà on sorgeixen, i va venir a aprendre judo. Ell és expert a la lluita a terra, jiu-jitsu brasiler és un desenvolupament de lluita a terra, jo dic que expert perquè es desenvolupa molt més que la lluita de judo. Judo som experts a lluitar de peu. Fem terra, però la normativa la limita bastant el poder continuar fent en competició. És a dir, és bastant més reduït el treball, no? I a ells els hi passa el contrari. És a dir, fan molt més lluita a terra i peu, també n'hi ha, però una miqueta menys. I va ser, ens vam trobar i va ser, ostres, doncs vindre a aprendre judo. I en les sessions d'entrenament, ja et dic que érem 4 o 5 persones adultes que vam començar a rodar i a fer, i un grupet de nens petit, no?, molt familiar. Em va començar a agradar. Ell em ensenyava coses de terra que jo ja sabia, però més desenvolupades. I jo a ell de peu. I va ser quan ens vam ser i vam dir, escolta, per què no fem les dues disciplines? Jo en sé molt de terra, tu de peu, les juntem. Per què no? I ell em deia, home, tens una base molt bona, has d'aprendre, has d'adaptar-la, has de fer... I al cap d'un any, doncs, vaig anar a l'europeu de Brazilian Jiu-Jitsu amb el meu cinturó i el meu nivell. I vas aconseguir el bronze.
I va ser,
sí, i va ser com, bueno, ostres, doncs mira, això va ser el 2014. M'agrada, no? I hi ha l'opció també de competir de veterans, comença a haver afició al voltant, no? 2014, al gener, va ser l'europeu, doncs al setembre d'aquell any vam anar al Mundial de Veterans a Estats Units i allà doncs, vaig aconseguir la primera plaça. Però, bueno, dic que el judo em va ajudar molt, clar. La base de 30 anys de judo, allò és... va ser una gran part i m'ha obert altres portes i la veritat és que es complementen superbé. L'alt rendiment d'en judo és difícil portar-ho, és molt difícil, i el fet de trobar-me l'Abel, a l'exemple de la Loli, va ser com, mira, tinc un altre camí, que és l'ensenyament. A mi m'agrada molt ensenyar. Penso que no tothom ha de competir, que la gran majoria de judokes que volten pel meu voltant no competeixen, sinó que són practicants que acaben la seva sessió d'entrenament amb un somriure a la cara i amb un cansament extrem, però amb un somriure a la cara. I el que més em satisfà és veure els petits com milloren. Sí. I sobretot aquells reptes que m'hi poso amb alguns alumnes. No tots els que ens arriben a fer aquest esport són moguts i això i escalen parets. Hi ha nanos que no escalen parets i no són moguts. I al cap d'un temps veus que han millorat molt, que els has ajudat fins i tot, el que dèiem abans, amb les relacions socials. A l'entorn esportiu en general és un entorn diferent a l'escola i trenques una mica tabús, trenques també dinàmiques, que sense voler amb els centres escolars es poden generar, i sobretot, ja et dic, quan entres als 12, 13, 14 anys, que són edats aquelles que s'ha de tenir molta cura. És una edat molt especial, per mi, bueno... Tenim una colla d'aquesta edat i la veritat és que me'ls estimo com bogeria, vull dir, com germanets. Jo dic, són els meus germanets. Perquè, clar, els he vist créixer.
Sí, sí, sí. I dius, amb molta cura, en què sentit?
Doncs perquè els canvis que ells ara mateix pateixen, amb tots els sentits, són macro per ells. I nosaltres diem, això no és res. I no, és important. Allò que t'explica és important. I sovint... no pleguem a les 9, pleguem a les 10 perquè els has d'escoltar.
Okay.
Sí, després de l'entreno hi ha una colla que es posa a fer més exercicis i té reptes i anem a una competició i no ha anat bé, però la següent ha anat una mica millor i encara no ha arribat la medalla. Vull dir, això és un superrepte i jo sé que les medalles no arriben si no hi ha treball. Arribaran, segur. Segur, però aquell que li arriba la medalla i no hi ha treball previ perquè té altres capacitats desenvolupades que fa que pugui ser campió en edats infantils, no continua en aquest sentit. Però aquell nen o aquella nena, no?, de 12, 13, 14, 15 anys que ja es comença a trobar reptes pel camí, que ja no és fàcil i que després de dissabte que ha anat malament, el dilluns està allà dient, tinc que millorar això, tinc que fer l'altre, amb perspectiva de, segur que sortirà, no?
Sí.
Pues, doncs tu com a entrenador ho dones tot.
Sí, perquè, sí, jo he vist un nen fer una cursa de cross i no va quedar bé, i el dilluns encara tenia la cara molt trista i vaig dir, oh, quina pena, no? Que hauria de tenir alguna persona de referència i mira, com pots millorar la propera vegada i doncs pensar més positiu, no? I és el que fas tu, imagino.
Clar. A més, si estàs al darrere, si ho veus, si pateixes amb ells, en aquest sentit, perquè, clar, tu estàs allà i has vist que no ha sortit bé, però no ha sortit perquè, clar, té 14 anys i està fent amb una nena de 17, perquè la categoria cadet són 3 anys de diferència, si ets el primer any. I hi ha un desenvolupament físic amb la dona en si, que, bueno, totes les dones ho hem viscut, no? De, si no et desenvolupes d'hora, et trobes amb aquesta diferència a nivell esportiu. Però després també el teu nivell. Si fa només 2 anys que practiques judo i hi ha nenes que porten des dels 5 anys, doncs encara no has arribat a aprendre o sapiguer el que et toca per cinturó. Vull dir, estàs amb un cinturó més baix, però arribaràs. És a dir, d'aquí 3 anys, 2 anys, si treballes com ho estàs fent, ja has arribat al mateix nivell, perquè la constància ho és tot. En l'entreno, a esforçar-te, i les millores són de gegant. Vull dir, no ens hauríem plantejat amb determinades persones poder anar a competir, fer-ho com ho han fet. Ostres, han donat la cara, han estat allà, sortir d'un combat i sentir que has perdut, però per... Ai, aquella sensació d'una ràbia, però una ràbia de dir, és que tornaria a sortir a fer-ho. No és aquella de ràbia dir, jo ho deixo i no vull tornar. No, és al revés. Volen repetir. Per què? Perquè creuen, i això ja és bo, que ho podríem fer millor. El que passa que hi ha altres situacions, és a dir, en una cursa estàs tu, ets tu, i ningú s'hi posa davant per fer-te la traveta, no? Amb la lluita hi ha altres condicions. Tens un adversari amb diferents característiques, perquè la lluita la fem, els homes fan la seva categoria, les dones en fem la nostra, però dins la categoria hi ha categories de pes. I dins la categoria de pes, doncs, estan el que són les edats, no? Infantil, el cadet, el júnior, i clar, la categoria cadet-júnior és aquella categoria una mica complexa, sí, pels canvis que estan patint, amb nois sobretot, arribes d'un estiu i ha crescut 3 caps, i, però què t'han donat de menjar aquest estiu, no? Sí, però aquest noi ha crescut 3 caps, però el seu cos encara no s'ha adaptat a aquest creixement tan sobtat.
Per controlar-lo, no?
Per controlar. Sí. Jo això ho sé per la teoria, no perquè m'hagi passat, perquè faig 1,56 m i mai he crescut 3 caps. És a dir, aquesta descoordinació de sobte no l'he patit, no? Però amb nois, sobretot, no amb noies, sí que sorgeix, i tu els has d'ajudar, perquè no et preocupis perquè ens estabilitza ben, tranquil, tal. Però ells ho noten, clar. Ostres, això em sortia i ara no. Què passa, no?
Sí.
Però, bueno, és un canvi d'un marge d'una temporada. I llavors torna un altre cop a estabilitzar-se. Jo els dic, mira, ara el senyor testosterona t'ajudarà perquè et posarà els músculs al seu lloc. I és en el moment que de sobte es tornen forts, coordinats, i que fan una... pugen un esglaó, que dic jo, aquell esglaó que has de lluitar per pujar-lo. I amb les nenes el mateix. Primer és una lluita amb tu mateix, primer d'acceptar-te com ets, d'acceptar les teves possibilitats. El judo té també la vessant que hi ha moltes tècniques. En edats infantils els ensenyem totes, i totes són vàlides, i totes les que són per cinturó, no? Però quan ja has crescut i t'agrada el món de la competició, hi ha tècniques que s'adapten més a les teves característiques físiques. Si ets més baixet, hi ha tècniques que són més per sota. Si ets més alt i les cames més llargues, hi ha tècniques que t'aniran molt bé perquè tens les cames molt més, les extremitats més llargues. I tothom pot escollir les que li va millor. I això és molt divertit perquè, clar, amb la mateixa categoria de pes et pot sortir algú que és molt baixet i molt fort, i un altre que és molt primet i molt alt. I cadascú té la seva lluita particular, no? Bueno, i dona oportunitats a la gent de poder doncs, veure que no està limitat. Jo recordava quan estudiava INEF, doncs, a l'examen de voleibol. I vaig dir al professor, dic, ostres, ara tinc que fer el bloqueig? I dic, no arribo a la xarxa. I era el que havia. Uh-huh. Sí, la xarxa fa la mida que fa i tu 1,55 m. Sí, has de saltar.
Has d'adaptar.
Amb el judo això no passa.
No. Uh-huh.
Les característiques similars és el temps del combat, l'espai amb el que practiques i que la persona que tens davant, dintre de les possibilitats, té una edat similar a la teva i un pes similar que volten uns 4 quilos de marge. Llavors, bueno, s'intenta que sigui el més equilibrat possible.
Sí. I abans, quan vas a la competició, es deia com llegir a l'altre competidor, no?
Però llegeixes de manera a sentim. Uh-huh. És a dir, quan agafem el kimono del nostre adversari, que és el primer contacte que tenim amb l'altre, i que tenim totalment prohibit golpejar ni fer cap acció que impliqui fer mal a l'altre, és a dir, juguem amb l'equipació de l'altre, bàsicament, seria com el punt conductor de com faig les tècniques, doncs t'agafo d'aquí i d'aquí, i a partir d'aquí comencem. Doncs no pots veure els peus de l'altre. Si em poso a mirar els peus, l'altre ja m'haurà tirat a terra. Llavors s'ha de sentir on el meu adversari té col·locat el seu pes corporal. I aquest sentir ho fas a través del contacte. I aquest contacte és a través dels teus braços o a través del contacte perquè li has agafat un peu o com l'altre es mou. És a dir, perfectament ens podríem tancar els ulls i fer judo. I l'exemple més clar és l'esport paralímpic de judo, que és amb persones amb discapacitat visual. Poden fer judo. I vaig tenir la gran oportunitat de poder lluitar en una competició oficial estàndard amb una noia que competia dins de les Olimpiades Paralímpiques de judo de discapacitat visual. I vam poder començar a lluitar com ho fan ells, i va ser una lluita molt similar. O sigui, aquesta noia, bueno, jo la vaig aplaudir. Sí, després de fer tot el combat plegat, doncs, escolta, increïble, molt bé. I realment, si ens tapem els ulls i intentem fer judo, primer t'has de sentir a tu mateix, després a l'altre, i les accions de reacció, no?, per poder desenvolupar les tècniques. Els nens petits això no ho pensen, ja ho fan quan practiquen les activitats que els hi proposem. Llavors és molt graciós, perquè quan arriba un adult, a l'adult necessitem raonar i pensar per què ho fem. Uh-huh. Ells no. Uh-huh. Ells ho fan. Els és molt fàcil.
Acció en reacció, no? Una mica.
Això mateix. I potser és una de les primeres dificultats que com a professora em vaig trobar. Uh-huh. Tinc que ensenyar això a un adult, però jo com ho vaig aprendre?
Okay.
No, clar, jo és que això ja em surt. Ja ho sento d'aquesta manera. Uh-huh. Sí que he tingut alguna experiència personal, no?, que el judo m'ha ajudat. Dius, ostres, doncs m'ha ajudat, no?, d'una empenta sobtada i jo fer una caiguda i aixecar-me tal qual. Uh-huh. I la gent, ala, com ho has fet? I jo, no ho sé. M'ha sortit,
sí.
No?
Sí.
És un acció-reacció, el cos aprèn.
Sí. Bueno, no sé si té algo que ver, però un cap de setmana estava en cafeteria i una senyora gran va tropeçar amb el meu nen petit. Però el meu marit, que ha fet judo abans, tenia una reacció que era com un relàmpago i va agafar la senyora abans de caure.
Ostres!
I suposo que és una mica com un sentit, no?
Sí, sí.
Sí.
És impressionant. Mira, una situació molt particular dins l'entrenament, quan estem entrenant, que estem dempeus i estem agafats i estem fent tècniques o combat. Si només estàs atent al teu adversari, jo que em faig això, 48 quilos, 1,5 m, com em vingui un company que em fa 110 quilos, que tinc al costat i potser està lluitant, i es despisti, pot caure sobre meu, no? Uh-huh. Doncs aprenem a controlar també el nostre entorn. Uh-huh. És a dir, i sobretot quan, per les teves característiques, jo sóc la primera que em vaig de protegir, no? I estic atenta a la meva adversària, estic atenta a qui tinc al voltant, i si a més hi ha una paret o alguna cosa. Tot això alhora, i ho aprens. Ningú t'ho ha ensenyat. Ah, i el teu adversari, en el sentit de li vigilo l'esquena. Estem lluitant. Clar, no estem quiets, ens estem movent. I si algú de sobte ve, jo l'agafo i l'aparto.
Wow.
Però clar, veig que ve i sí. Es podria fer mal, no?
Sí.
Però això també m'ho han fet a mi.
Uh-huh.
És a dir, és curiós, però estem fent una lluita pactada d'entrenament, però alhora ens estem cuidant. Jo, als meus alumnes més petitets, els dic, com ha anat avui? Molt bé, molt bé. Com ha anat la lluita? Perquè ells lluiten, però s'ho passen pipa, és com un joc, no? Va una sobre de l'altra i rodolen. I els dic, has de cuidar el teu company, eh? Si vols que demà lluita amb tu, diu, sí, sí, clar que sí.
Molt bé.
Vull dir, aquest sentiment de cura ha de ser present.
Sí, 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 perquè en la nostra societat estem sempre intentant involucrar respecte, no? Que falta sí. Una mica a vegades a la, no sé, a la classe o al carrer o al cotxe i això ajuda molt. I com diuen que les dones tenen més intuïció, això ajuda en judo? Per fer...
Mira, sobretot ajuda l'autoconfiança, confiar en tu mateixa, molt, perquè et comences a conèixer-te. És una de les coses que penso que totes les persones o esportistes, siguin de rendiment o no, que facin una pràctica regular, no de dos dies a la setmana, que vaig al gimnàs i vaig a fer mitja hora de carrera contínua i ja està. No, que facis una disciplina, sigui l'esport que sigui, i que et comencis a conèixer. És a dir, com em sento? Quan et fas mal, fins a quin punt aquest mal és un mal? Però com et sents tu per dins? És a dir, jo vull fer això perquè sí, per això i per això. O... la seguretat de posar-te davant d'E. És a dir, per superar l'examen cinturó negre de judo, no t'examina el teu professor de sempre. És a dir, hi ha professors que per la seva escola d'aprenentatge potser no fan exàmens. És vàlid també. Vull dir, creuen que ja tens el nivell i et donen un cinturó. Però per anar al cinturó negre, tu has de presentar-te davant d'un tribunal i fer unes demostracions i et fan unes preguntes i tot això. I si tu estàs segura de tot el que fas, no has de patir res.
Clar.
És a dir, t'estan preguntant alguna cosa que tu domines. És com, jo no tinc fills, però tinc molts alumnes meus, que ja els conec molt, i estic segura de que arribarà perquè ja veig els passos, no? Doncs, quan tens fills, parles d'ells amb tota seguretat, hi ha això, hi ha jo, tal, per què? Perquè és el teu dia a dia, perquè hi ha una complicitat, però el primer de tot és que tu, com a persona, t'has de conèixer. I quan això ja ho tens, arriba el moment d'ajudar l'altre. És a dir, hi ha molta gent, no, jo t'ajudo i tal, però tu estàs bé?
Primer has de cuidar de tu i després pots cuidar del...
És una mica simultani, eh? Hi ha dies d'entrenament que, pel que sigui, vas com una mica més apagat, no? Allò que dius, estic cansat...
Sí.
I el company és el que et posa les piles. I això s'agraeix, però després el teu deure és el dia que el teu company, que t'ha posat les piles, ve apagat... doncs tu li poses les piles. I és aquí on es fan els lligams, no? Que quan s'acaba la sessió... ostres, com m'ha ajudat avui poder venir a entreno, no? Perquè ara veig aquell problema o aquella història o allò que m'està fent aquest cansament psicològic, perquè a vegades no és ni físic el cansament. El veig d'una altra manera.
Sí.
I això ja no un adult, fins i tot amb els nanos, no? Que arriben al judo, pim-pam-pum, i s'han oblidat de la parella que havien tingut amb no sé qui. Vull dir, això ja ha quedat secundari.
Sí, clar, quan ets adulta... tens molt més problemes i estrès, és molt difícil treure-les de cap, però si pots anar
això mateix.
I deixar-lo...
Hi ha molts nens que li diuen, no, és que clar, és hiperactiu i necessita... És que potser necessita moure's, potser necessita crema aquesta energia excessiva. I per què no es pot conduir cap a algo que sigui més productiu? És a dir, d'alguna manera, tenir-lo assegut i que no pugui cremar aquella energia que necessita cremar és com un càstig. I com és un càstig, què fa? Hi ha una actitud negativa. És a dir, hi ha nanos que... no, és clar, la conducta, perquè com és hiperactiu, no sempre. És a dir, hi ha nanos que no, però és una manera de comunicar-te. Ell, a la seva manera, t'està dient, no estic bé.
Sí.
M'estàs tancant, no estic bé.
Sí.
Mira, és que quan corre, però clar, jo no el controlo. Doncs el judo canalitza una miqueta això, perquè és una activitat molt intensa. I aquesta energia es crema, jo te lo asseguro, eh?
I també, clar, sí, i a més, la mare fa judo, doncs pot escoltar més el nen, no? Perquè té més visió, potser.
Això mateix. És important que els pares s'impliquin una mica o coneguin la disciplina, perquè llavors quan arriben a casa poder parlar-ne. Què has après avui? La tècnica dels cotxes, com? Amb els petits no els ensenyem el nom en japonès, perquè és un nom amb una llengua que no utilitzem d'una manera habitual, sinó hi ha paraules que sí, però el nom tal qual, jo què sé, el kamishogatame. clar, no és significatiu perquè no el fan servir sovint a casa seu. Si jo els dic kami significa cap. Kami cap. Bueno, va. Què fem? Doncs els hi posem un nom més simbòlic, no? La tècnica dels cotxes. Ja els expliquem la història dels cotxes que s'han d'aparcar en el pàrquing i tota aquesta història implica que aquelles mans s'estan agafant en una posició concreta al company i de sobte, després de la història, ja han fet la tècnica bé. I resulta que aquestes consignes van molt bé perquè la facin correcta. Sigui amb més força, menys, això és independent. Petites errades, amb petits no passa res. Però, i quan som una miqueta més grans, anem introduint el nom. Per què? Perquè la part ja té més significat. O sigui, els nanos ja de 8, 9 anys ja pregunten. No? I aquesta, he trobat això per internet i he vist que tal feia aquella tècnica i llavors ja veuen el significat. Un nen de 4 o 5 anys difícilment veurà que el campió del món de menys de 60 quilos és tal, no? Perquè l'esport no és, el judo no és popular dins del nostre país. Tenim només el futbol i el futbol. I sovint alguna coseta més per ahir, quan hi ha olimpiades, se'n sent parlar d'altres esports, però tenim una mica aquest entorn de comunicació, que sovint són feedbacks de futbol. I hi ha esports molt sacrificats, molt bonics, que no se'n parla. Se'n parla en moments puntuals i molt poquet.
Sí.
Llavors, bueno, avui he vingut a parlar de judo, però jo sóc una aficionada a altres esports també. M'agrada veure altres disciplines esportives. I vaig tenir el plaer d'entrenar al CAR de Sant Cugat, compartir amb altres esportistes l'experiència de poder entrenar allà i de compaginar-ho amb estudis i veure lo difícil que és. És molt difícil.
Sí. I quan estaves al CAR fent judo, havia tants nois que noies? O eren, com era?
No. Quan jo vaig començar a fer judo, i fins i tot ara la cosa s'està equilibrant, no? Però hi ha molt més volum de nens i nois que practiquen judo que de noies. Crec que ho estem canviant. I més a més, perquè quan tens una professora que és noia, ja has trencat el tabú que aquest esport és per nois. I tinc la sort que aquest curs escolar tinc mames fent judo.
Molt bé.
Just al costat dels seus fills. I estan federades, s'estan preparant l'examen, estan aficionades. És a dir, hi ha un sentiment de... Diuen que són judoques, i això és una passada. I els seus fills, que estan just al costat també entrenant al mateix moment, doncs poden parlar de judo amb els seus pares. Igual que el que va al futbol parlar de futbol amb el seu pare, doncs el mateix amb el judo. I el fet de que la dona o les nenes no fessin judo en el passat és que potser la nostra societat ho veia més com un esport de nens, no? És més físic. Bueno, jo em penso que el fet que estiguis equilibrat nens i nenes és positiu per les relacions que s'estableix dins del grup i cada cop crec que és més important que les nenes facin alguna cosa d'això.
Sí.
Igual que la natació, i faig una crida general a la societat, tot el que està passant al nostre voltant i que veiem per la tele, el fet de tenir 4 coneixements previs d'autoprotecció fa que, bueno, mai se sap, però ens puguem estalviar un susto. I més amb nenes.
Sí, o sigui, tu penses que per les dones poden donar seguretat quan surten al carrer, per exemple. Sí.
Però seguretat és el punt de vista de si passa alguna cosa, no quedar-te paralitzada, que si cal surts corrents. I generalment en accions en què hi ha una agressió, ja sigui sexual o no, cap a una dona, sempre hi ha contacte. Llavors, la distància es redueix. En els esports d'impacte, que seria de colpeig, hi ha distància. Amb judo, la distància es redueix fins al contacte. I en el moment que tu tens una altra persona que l'estàs tocant o t'està tocant, també és un moment que pots sentir en quin moment la pots arribar. Sí, pots escapar. Ja no és vaig a picar l'altre. No. És a dir, si cal en un moment donat el tiro a terra i marxo corrents... Perfecte.
Sí.
O, fins i tot, la seguretat de dir no em quedo paralitzada i busco un punt de sortida.
Sí.
O, fins i tot, també, que no puguis permetre, i ja parlo sobretot amb nens, que determinades persones invadeixin el teu espai. El judo t'ensenya a acceptar a qui vols al teu costat i a qui no. És a dir, i ara estic fent judo amb tu perquè ets el meu amic i estem fent aquestes tècniques, no estem fent altres. Els nostres cossos estan tocant, vale? Perquè estan desenvolupant un esport. Però si tu no ets el meu amic i no estem en judo, això que m'estàs fent no és judo. I això sí que jo crec que ho estem aconseguint amb edats infantils, que els nanos saben quan han de fer judo i on i quines coses s'han de fer. I fins i tot en l'adolescència, aquí permets tu que entri dins el teu espai de contacte. Si no et conec de res, dient-me, hola, què tal, i me fas una abraçada, jo mateixa dic, i amb amics del judo, bueno, per aquí, per allà, ens abracem, ens tirem, lluitem, però has obert la porta als teus amics a invair aquest espai personal teu. Ja sigui perquè se't col·loquen a l'esquena, perquè t'agafen un peu, vull dir...
Sí.
I crec que és un aspecte molt important, l'autodefensa, la confiança en un mateix i poder obrir aquestes portes a qui tu vols.
Sí.
El papi i la mama són les persones amb les que jo faig petons, m'abraço, a la mestra de l'escola, a tal persona, no. I ells han de saber que en el judo es fa el que es fa perquè és judo.
Clar.
Ja està. I si hi ha algú que no ajuda, ells... No, això no ajuda. Ja t'ho diuen, això no ajuda. No. I es pot fer al carrer? No. Ja t'ho diuen, no, prohibit.
Molt bé.
No, es pot practicar. Si volem fer judo o no hem de fer, el judo.
Sí, sí, sí. Perquè també és, clar, és una preocupació pels pares que el nen vol fer un art marcial, és de lluita, pues no vull que estan lluitant els dos germans, o... però sí, ja tenen molt clar què és allà. I també que, com dius, que d'ensenyar-los quan diu no és no.
Ah, això mateix.
Que... sobretot les dones, no? Les nenes.
Que no es pot permetre determinades coses. I, bueno, això és l'autoconfiança que pugui tenir la mateixa noia. De dir, no, tal qual, sense cap d'allò. És a dir, sàpiga si és bo o dolent, hi ha com un si s'ha sentit que et diu, no,
sí.
Això no.
Sí, i escoltar i l'actitud, té molt l'actitud, no?, també de dir-lo.
Sí, 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 sí.
I em pots explicar exactament com ha anat el campionat del món de jiu-jitsu brasileño d'arribar ahir a les altres competidores? Em pots fer una mica de pel·lícula?
Mira, ara t'ho explico. Bueno, vaig anar amb Abel Rocha també, que va competir, i amb en Gerard vam anar tres esportistes aquí de la zona. I bueno, en el moment que arribes allà ja hi ha nervis previs, però a mi m'encanten. Té el nom d'ansietat, no? Precompetitiva. Hi ha gent que la porta molt bé, hi ha gent que la porta molt malament. El que ho porta molt malament, evidentment, o fa un treball previ o ja no competeix. A mi m'agrada, encara que porto molts anys competint, però necessito les meves estratègies per relaxar-me. Perquè, clar, em pujo per les parets. El que feia de petita, doncs, també. Llavors, tinc les meves estratègies, poso la meva música, visualitzo, sóc capaç de visualitzar que les coses poden anar bé i tal, i això em tranquil·litza. I amb els anys he après a dormir. Quan era petita, una setmana abans de la competició, no dormia. No dormia, era una sensació de neguit total, però jo volia, però era un... Ets massa petit com per controlar aquestes emocions.
Sí.
I des del moment que arribes allà, és tot, emoció. De dir, fins que no passa la competició, tot és un espectacle, com dic jo. Arribes allà, el passatge, el no sé què. Ara em criden, amb qui em tocarà el sorteig, no? I en el moment que ja saps el sorteig, ja saps l'horari, i ja tens el kimono posat i estic allà dins... Se me va tot.
Sí.
Aquests nervis se'n van i és el moment que connecto amb mi mateixa. I em vaig sentir superbé. És a dir, potser el combat més difícil va ser el primer perquè has de trencar una miqueta el gel, no? Aquell de dir, bueno, és el meu primer mundial amb aquesta disciplina i vinc d'una altra disciplina diferent i, clar, a veure si se me va escapar alguna cosa que no toca de l'altra disciplina, no? No, seguretat i allò que havia entrenat va sortir.
I quants dies vas competir?
Es fa en un dia.
Ah, vale, ok.
Sí, sí, cada dia hi ha alguna categoria. Llavors el judo normalment es comença i acaba. Si teniu l'oportunitat de veure les Olimpiades de judo que es faran aquest any, veureu que cada dia hi ha una disciplina de pes diferent. Llavors es comença i acaba. Tenim un control de pes prèviament, és a dir, competir per categoria de pes, et fan el passatge i comença la competició.
I quantes lluites vas fer al campionat del món?
Vaig lliure la primera i vaig fer tres lluites més. I, bueno, bé, la final ja era com... Bueno, anem a donar-ho tot, no? Ja dic, potser el combat més difícil va ser el primer, perquè era un repte, no? De dir, ostres, però el moment que vaig trepitjar el tatami de competició i em vaig veure allà, és una mas.
I suposo de tenir els altres companys d'aquí,
sí,
no?
Sí, però això sempre... El judo no és un esport individual És un esport d'adversari, perquè està classificat com a adversari, però a l'equip és imprescindible. Necessites a la gent per entrenar, el recolzament, quan t'animen, els escoltes, encara que sembli que fa molt soroll, els escoltes. Hi ha algú que t'arriba, no?
Sí.
I bueno, i després quan ha passat tot, que estàs a l'hotel, els missatges, veus que la gent ha seguit i que és gent que ha estat amb tu preparant això. I preparar això és difícil perquè no tothom arriba.
No, no.
I clar, t'has de sacrificar per una altra persona que ha arribat, però t'has de sacrificar perquè aquesta persona pugui fer-ho bé, no? I sacrificar què vol dir? Que si hem d'anar dissabte i diumenge, hem d'anar dissabte i diumenge a entrenar, perquè les nostres vides personals, doncs potser dilluns i dimarts hem de treballar, no? Doncs has de fer el sacrifici. En judo sempre tinc que agrair als meus companys i sobretot als meus jovenets, perquè per les meves característiques, que sóc del pes més baixet de judo i de jiu-jitsu brasilè també, doncs sempre he tingut que entrenar amb nanos de 14, 15, 16 anys pel pes, no? I la força. Era el més similar a noies que jo em trobaria. I, bueno, és una passada el lligam que es fa, perquè un cop que han crescut, doncs ells t'expliquen les experiències des del seu punt de vista, jo des del meu, no? I que tenint l'edat que tenia 27, 28, 29, 30, fins als 30 anys, doncs ells tenien 16 anys i teníem que quedar per entrenar, teníem que fer... Doncs per això dic que sovint he estat molt propera a aquests canvis de l'adolescència perquè he tingut que compartir coses amb ells.
Sí, sí, sí.
Bueno, i ells amb mi.
Sí, doncs el teu equip és enorme, no? O sigui, bueno, comptes amb tota...
És molt divers.
Sí.
Enorme, no. El que passa que part de la meva formació de competidora l'he fet a Barcelona. Jo vaig iniciar el judo a les Franqueses del Vallès, a edat infantil, a un club petit, molt familiar... Tenia qualitats, jo ho sabia, jo, a mi tot el que ho feia em sortia, però no val només que tinguis qualitats i vulguis fer-ho, sinó que després quan ets més gran necessites tenir una preparació física, necessites entrenar cada dia, perquè la resta ho fa i la resta arriba. Llavors quan vaig poder anar a la universitat, em vaig buscar un club a Barcelona, vaig anar a provar, tenia referències i allà em vaig quedar. I clar, estic parlant que ja porto 16 anys allà. I que encara tinc lligam, en el sentit que un dia a la setmana, com a molt dos, baixo a entrenar amb ells i la resta de dies estic aquí al Club Judo Baix Montseny. Llavors els nostres alumnes d'aquí i els d'allà són com si fossin germans. Anem a competicions, es coneixen i comparteixen experiències. I per això l'equip és gros perquè en si ens juntem. Tenim clubs al voltant que també ens donen un cop de mà, organitzem alguna activitat, ens deixen el tatami, venen a entrenar amb nosaltres... El món del judo té això. Algun cop m'ha anat de vacances, allò que... A on te'n vas? A Canàries? Bueno, hem portat el kimono. Club de judo, tal. Arribes i pots entrenar.
Ah, sí?
Clar que sí. Wow. T'obren la porta. Oh, vale! Vinga, va! Quant de temps? I si no els coneixes... No, és que vinc a fer judo. Estaré una setmana. Cap problema. Vinga.
Wow.
I això també ha passat aquí.
Molt acollidor. No?
Sí. Sí, sí, sí.
I obre les portes. Perquè clar, si es pot, quan vas viatjant, si pots ubicar en un club, pues estàs molt integrada en el lloc on estàs i aprens molt, no?
Sí, sí, però aquest sentiment hi és. És a dir, mai he anat a un lloc i no, és que t'has d'inscriure al gimnàs, no? No, que fa ajuda, he vingut de vacances i tal. Ah, potser la recepcionista d'allà no et coneix, perquè clar... però d'acord, ja he vist l'entrenador i tal, no? I vas a l'entreno, però si és la Vanessa, hola, què tal, com va? Vinga, a entrenar.
Que feliç, no? Hauria de ser el món hauria de ser així, no?
Clar.
Les portes obertes, no? Així, tancats, amb fronteres.
No, jo crec que encara es mantenen aquestes portes. Ara, mira, al maig, el 14 i 15 de maig, fem el non-stop judo 24 hores a Santa Maria per la Tordera. És una activitat que és la tercera vegada que la fem, és el tercer any. L'any passat vam superar les 100 inscripcions de tot arreu del voltant, Barcelona, Maresme, i els clubs que venen convidats ens ajuden, ens deixen tatami, aporten monitors, i és una jornada que ens tanquem 24 hores a entrenar, a fer jocs de nit, passatge del terror, una convivència molt estreta. És a dir, allà acabem fets pols tots, els nens i els monitors. Però amb un somriure a la cara, no? I ja et dic que participaran al voltant de 16-17 clubs i tots aporten alguna cosa. És a dir, vindrà gent a ajudar-nos a explicar... Hi ha gent important en el món del judo català i sense cap cost addicional vindran i ens explicaran alguna tècnica, els nanos... I això és un luxe.
Clar, que bonic. I com públic es pot venir a veure?
Sí, podeu anar allà i passar-vos. No hi hauria problema. Oh, hi haurà molt moviment de nanos per allà, a la zona de Fontmartina. Bé, estem ara engrescant tot aquest tema.
Sí, clar, després d'escoltar a tu explicant totes el judo, pues, per veure en directe, seria molt, molt xulo, no?
Sí.
En maig, el dia és?
El 14.
14 de maig.
El 14, que és dissabte, és el que hi haurà més moviment. Comencem a les 12 del matí del dissabte i acabem a les 12 del matí de diumenge.
Uf, quina marató.
Bueno, la marató ja ha començat. La història és que el nostre club és molt jove. Llavors, necessitem ja reforços que ens ajudin els nanos, els adolescents aquests que et comentava. I és una passada el que ens estan ajudant. Ells fa 2 anys tenien 13 anys, 12, eren petits. Ara amb 15 anys ja poden donar un cop de mà. Ells participen a la jornada, però els preparatius previs, és a dir, des de muntar el tatami, que hi haurà entre 500 i 600 metres quadrats de tatami, això s'ha de carregar, s'ha de posar, després s'ha de netejar, les neveres, el menjar, tot el drenatge de l'entitat doni un cop de mà, és fantàstic. No tothom li agrada netejar. Vinga la juerga, però després què?
Sí.
Clar. I el que et deia, l'entitat és molt jove. Llavors tenim nanos des de 4 a 5 anys fins a veterans. Però, clar, els primers cinturons negres de l'entitat encara no han arribat. Ui. Perquè tenim just, hem fet, encara no hem fet 4 anys de vida. Tenim 3 i mig. Llavors, jo crec que d'aquí un any i mig, dos, arribaran els nostres primers cinturons negres. Sí que tenim cinturons negres arrel que algun nano ha començat judo i el seu pare havia fet i era cinturó negre. I ara ja s'ha engrescat i ha vingut. I que el que sí que n'hi ha són molts familiars. Pares, fills, mares i fills fent d'activitat. Però ja et dic que és un petit col·lectiu que va des de petits a grans i molt barrejat. Dones, homes, nens, veterans... Bueno, una mica de tot, no?
Sí, sí. I per promoure judo més, què hauria de fer la federació o...
Buah.
Les entitats importants.
Sí.
Què t'agradaria veure?
Hi ha una cosa, i amb això segur que compartim molts professors de les entitats, és que l'entitat és la que ha de promoure, i això no hauria de ser així. Sí, la federació és un estat més gros, té més estructura, però arrel de les retallades econòmiques que les entitats, bueno, les federacions han tingut en els últims anys, ha fet també que hi hagi retallades en la promoció i competicions, organització d'activitats. Llavors, clar, això és un drenatge. Organitzar una activitat implica una despesa econòmica important. Nosaltres ara organitzem aquesta activitat, però implica una despesa.
Sí.
I tenim la sort que totes les entitats convidades assumeixen la despesa. Però si la federació vol promoure l'esport, ha de tenir, dic l'esport, promoure, perquè l'alt rendiment fa molts anys que no hi ha recursos econòmics directament. Jo ho vaig patir jo mateixa, és a dir, de dir fins aquí hem arribat. Ara t'ho hauràs de pagar tu. Vols anar al joc? Sí, estàs classificada, però t'has de pagar totes les despeses. Llavors, clar, es mantenen i van fent, no?
Sí.
I també és a nivell de la Federació de Judo, quan va haver el canvi de mandat, fa 4 anys, doncs hi havia un forat important econòmic, amb la qual cosa ha tingut que curar-se. Sembla ser que la cosa va millor, però sí que cal una mica més de promoció, fer conèixer el judo.
Sí, sí, sí.
Als nens i a les famílies, perquè penso que és una disciplina doncs, molt propera a poder practicar-se.
Sí.
Vull dir que necessites un espai, uns matalassos i ja està. L'equipació és relativament econòmica, és a dir, per iniciar-se no cal gaire despesa econòmica i poc més, i monitors formats.
Sí.
Que amb això sí que s'ha posat les piles i ho està fent, no? De formar la gent, d'actualitzar-la... Les forces s'està fent, però si ho han començat fa 4 anys, doncs els resultats es veuran mica en mica.
Sí. Més de veure tants esports aquí a la ràdio, m'ha donat compte que els diners haurien de ser millor repartit, no? Perquè ha de ser molt frustrant veure altres esports que rebran molts diners, i vosaltres molt poc.
Nosaltres, l'entitat es manté amb els propis recursos dels socis. dels usuaris que venen.
És a dir, no hi ha subvencions?
No. Hi ha petites subvencions a nivell municipal que tenen a veure amb l'organització del casal d'estiu, no? Però en el nostre cas encara ens falta estructura. És a dir, fa molt poquet que varen començar, poquet en relació a altres entitats que porten 40 anys, saps? Sí. I quan tinguem més estructura, doncs també l'opció de tenir més professors formats farà que l'entitat pugui doncs, oferir altres oportunitats al voltant. Ara mateix estem centrats en l'Institut Escola de la Tordera, tenim la seu amb horari fora de l'horari lectiu i vam fer un esforç important a l'entitat de poder comprar un tatami, un tatami a més de qualitat, és a dir, amb perspectiva que ha de durar molts anys. Aquesta inversió es va fer a l'estiu i sempre amb el consentiment de l'Ajuntament i de l'escola, doncs tenim previst també doncs, posar estructura, és a dir, ja vam posar unes cordes per escalar i fer exercicis, volem posar una escala, hem comprat material divers. El fet de tenir petits i de tenir adults fa que hi hagi necessitats d'entrenament diferents. I clar, has d'adaptar l'espai, però si tot ha de sortir de la pròpia entitat és difícil, perquè encara que són jovenets, tenim competidors en categoria veterans. Tenim en Jordi Grajera, que va quedar subcampió a la Supercopa d'Espanya de veterans a Barcelona, que es va fer fa molt poquet. Tenim també a la Mariona, que va ser campiona de Catalunya l'any passat a la categoria infantil, i bueno, per poquet que no treu medalla al campionat d'Espanya, clar. Tot això implica que t'has de moure i has d'anar amb els teus competidors a les competicions, l'allotjament, el desplaçament, les inscripcions. En el Mundial de Jiu-Jitsu brasiler vam anar als entrenadors i perquè som persones que treballem, ens podem organitzar dins la feina. Jo soc mestra i a l'agost no treballo, llavors vaig anar al Mundial.
Perquè tenia vacances.
Sí, i amb els meus estalvis doncs, els vaig invertint, no? Però si l'entitat és l'entrenador en si, és el que acompanya el competidor, i estem parlant amb els petits, cada cap de setmana hi ha alguna
cosa. És molts despesos.
Clar, i això l'entitat intentem que ho pugui cobrir. Però costa. Bueno, cobrim gràcies també a que som poqueta gent, però els adults ens ajuden molt. I aquest cap de setmana passat jo estava en una formació d'entrenadors i un company nostre que entrena amb nosaltres va acompanyar els infantils i cadets al Campionat de Catalunya. Vull dir que tinc la sort que els meus propis alumnes més adults ajuden els més jovenets.
Sí. Teneu sponsor?
Ara, per exemple, al 24 hores hem aconseguit ajudes per tal de poder oferir material i aliments per tota la jornada als competidors o practicants que vindran a la jornada. I, per exemple, doncs, ens donaran aigües, material esportiu, i això gràcies a que bueno, hi ha botigues. En concret tenim Fujimae, que és una botiga especialitzada en arts marcials, que bueno, vam establir un primer contacte. Arrel que jo he competit, doncs, ha sigut més fàcil i bueno, hem fet un intercanvis. Jo els hi vaig donar fotos meves amb el seu kimono i llavors ells també doncs, ara ens està ajudant amb equipacions per tal que els nanos, quan comencin judo, no els hi costi tant una equipació, no?
Sí, molt bé. Sí, això mateix.
En les 24 hores de l'any passat ens van donar molt material esportiu que vam sortejar, tothom s'emportava alguna cosa, no? I de qualitat, personalitzat, amb el nom de judo, bordat, això és un detall. I altres empreses que ens ajudaran doncs, amb la despesa que implica doncs, fer aquesta jornada.
Sí.
I fa que les entitats que participem llavors puguem assumir. Si hem després de posar 20 euros els posarem, no? Però si realment ens podem estalviar gairebé tot perquè ens ajuden, però esponsorar allò que diguis, esponsoritzar una persona perquè faci una competició és difícil perquè no surt als medis. Si sortís a la tele, al diari, a les empreses més grosses potser hi serien darrere.
O sigui, hem de fer una crida a la premsa, no?
Clar, de que es pugui apropar a altres disciplines esportives.
Sí.
No només el judo, que bueno, aquí al municipi tenim molts esports i que estan entrenant cada dia i que participen en mundial.
Clar.
I no se sap que han participat, només a la premsa local. Gràcies a Déu, tenim la sort de tenir una premsa local que ho informa tot, no? Sí. I a la ràdio i tot plegat, però surts d'aquí i ningú et coneix.
No, no.
O sigui, a mi m'han parat a l'estranger a pedir-me un autògrafo i jo, s'hauran equivocat. No, no, és que em tenia una llibreta la meva foto. Diu, ala!
Quina il·lusió.
Sí, dic, això no em passa
aquí
ja.
Aquí no, aquí a Sant Celoni, no, Barcelona.
A Sant Celoni és més poble i la gent et coneix de, sí. Bueno, del poble, però en si, si parlem de la província de Barcelona, es mouen moltes disciplines. I al diari, doncs, si surt al Mundial, surt un trosset, allà pim-pam.
Quina pena. Pues, a veure si les 24 hores anima molt més gent. I bueno, si algú vol apuntar al club de judo de Baix Montseny, què han de fer?
Doncs nosaltres tenim una pàgina web. Si busqueu per Google Club Judo Baix Montseny o Judo Baix Montseny, la trobareu i allà hi ha tota la informació. Trucar al telèfon o enviar un correu i us adrecem els horaris, els preus. Sempre diem que abans d'apuntar-se poden venir a veure o fer alguna classe de prova. I si són petits, convidem els pares a que puguin veure la classe. Depenent com el nen reacciona, a vegades és molt millor.
Sí, sí, sí.
Perquè donem confiança, és a dir, mira com es fa una classe, la realitat d'una classe, i és que és així, és perquè amb 4 o 5 anys ja t'asseguro que no fan paròdia. Si el professor en un moment donat ha d'avisar un nano, l'avisa i ja està. Si ha de felicitar algú altre perquè aquell dia jo ho ha fet superbé, ho farà. Si ha de rectificar una tècnica, la farà. Si ha de fer el joc que tocava perquè aquell dia el té programat, ho farà. I és bo que la família vegi que allò és així i ja està.
Sí.
I que el nano, doncs, bueno, si li agrada, doncs vingui, i si no, sempre recomanem que facin esport.
Ok, pues moltes gràcies. Gràcies,
a vosaltres.
He après molt avui de judo. Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Anar i esport amb Lluís Brau.